Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Fa 4 anys va començar a gestar-se un treball audiovisual molt especial. Inicialment estava pensat per fer un documental d'una durada de mitja hora i un màxim de 15 entrevistes, però ara s'ha acabat convertint en un autèntic treball de recerca i recopilació, ja que inclou més de 2.000 fotografies, quasi 100 entrevistes, 63 hores de gravació d'àudio i 10 hores de vídeo, que es diu aviat. I per parlar-ne de tot plegat, doncs avui parlem amb alguns dels impulsors d'aquest documental que parla de la història del barri de Torre-romeu. Ells són en José Hernández, que també és conegut com a Pepe. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
El Domingo Mena, bon dia, benvingut.
Bon dia.
El Lluís Sánchez, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya el Feliu Crespi.
Bon dia.
I també tenim a la taula doncs, el nostre Pau Duran.
Bon dia, Raquel.
Ells són membres de la comissió promotora i els encarregats de fer realitat doncs, aquesta tasca de deixar constància d'aquest barri, no? I d'aquesta història, que ja és una realitat i que, a més, es presentarà el 29 de setembre a la fira. Llavors, volíem parlar amb ells de com ha estat doncs, aquesta fantàstica idea. Primer de tot, com va sorgir la idea de crear un documental històric en un barri que, a més, em sembla que és el primer documental que es fa, no?, d'un barri de la nostra ciutat. Heu sigut precursors. Pepe.
La verdad que sí. La idea sale originalmente de unos encuentros de vecinos del barrio, que lo hicimos en Can Cañamera, y a raíz de aquel encuentro, después de estar, no sé, 20 años sin vernos, pues surgió la idea en aquella comida de hacer un libro.
Vaya, que os queríais ver más, ¿no?
Sí,
era la excusa. Dices, 20 años no pueden pasar.
No pueden pasar sin vernos. Y hicimos un libro, y el libro, bueno, está bien, es un libro es una novela, pero no era lo que nosotros queríamos, la historia del barrio. Entonces, a partir de ahí, dijimos, un grupo de gente, dijimos, el libro cuesta porque la gente escribir nos cuesta mucho. Ahora, explicar anécdotas y explicar historias, pues es más fácil. ¿Por qué no hacemos un documental? Y dijimos, oye, pues, documental. Y de eso ya ha pasado 4 años, ¿no?
Digues.
Aviam, jo això crec que és important ressaltar-ho perquè és un dels elements característics potser de molts barris, però del barri de Torre-romeu especialment, que d'una situació que no va ser prou satisfactòria en el seu resultat, en lloc d'enfonsar-se, van ser capaços de tenir una idea i posar-la en marxa i ajuntar moltes forces per fer-ho. I això és important per mi com una de les característiques, com ja he dit, del barri de Torre-romeu.
Sí, Domingo.
Sí, en la línia de lo que plantea Feliu i Pepe, jo crec que el resultado del libro, que como ha dicho el compañero, pues es un libro que es una novela que se puede dar como algo bueno, pero no es la historia del barrio. Entonces, es verdad, un grupo de compañeros y compañeras, pues dijimos, oye, vamos a intentar hacer la historia del barrio la realidad. E intentar de hacer participar a más personas de las que habían participado en el libro. Sobre todo en el tema de la participación de prácticamente la totalidad de las asociaciones que hay en el barrio, de las diferentes entidades que hay en el barrio. Y la realidad es que ahí ha habido un buen trabajo.
Clar, perquè aquí sou 4 representants, però el grup sou molts més. Quan feu aquestes reunions, crec que passeu de la quinzena, sou 14 o alguna cosa així, no?
Sí, más o menos somos 15, pero a veces se incorporan, como es una asamblea o reuniones abiertas, a veces somos 20, a veces somos... Pero bueno, está entre 15 y 20 personas las que están en la comisión.
Sí.
Clar, jo ara penso, 15 o 20 persones i a vegades s'afegeixen més, no?, en aquesta comissió. Com us poseu d'acord per, doncs, fer tot el guió? Perquè això és una feinada.
Això.
Per a nosaltres fem guions cada dia i és molt difícil i molt complicat i, a més, fer doncs, aquest retrat, no?, aquesta crònica audiovisual de tota aquesta història, des dels anys 40 fins, em sembla, que als 80?
80, sí.
Potser l'èxit ha sigut que... ja la majoria de persones pues, portem un bagatge ja social al barri i bueno, hem anat una mica tots les forces i els coneixements que cada un tenia i bueno, pues, d'aquí ha anat sortint tot. A mesura que han sortit certes dificultats pues, les hem anat solucionant de la manera més convenient i hem fet, com tu deies al començament, un treball de recerca, hem contactat pues, amb les, diguéssim, amb l'Ajuntament, la Diputació, molta gent, i hem tingut la gran sort també que des del principi pues, els hi ha agradat la idea, el projecte, i ens han ajudat, no? Ens han ajudat bastant, i aquí pues, l'Arxiu Històric de la ciutat ha jugat un paper important perquè ens han cedit una sèrie de documentació i de coses que necessitàvem, no? Per tant, tot això ha sigut un treball d'esforç en comú d'una pila de gent, no? I sí que al començament la idea va ser que nosaltres ho hem tingut molt present sempre, que tenien que participar totes les entitats i les forces vives del barri, que ningú se sentís excluït. Per què? Pues perquè d'aquesta manera seria un treball del barri en total, no? Vull dir, i això ho hem tingut sempre molt present, eh?
Això vol dir més reunions també. Heu anat a fer una tasca de difusió, de preparació, sí, d'aquest projecte, per buscar aquesta amplitud de la implicació, no?
Sí, la primera reunió, la primera assemblea que vam tindre, es va convocar molta gent, i jo em sembla, no ho sé exactament, però per a l'ordre de 40 persones potser hi havia, no? I persones que coneixem de tota la vida, més o menys, i moltes d'elles desplaçades a 100 quilòmetres d'aquí i han assistit una pila de vegades, no? I, bueno, pues, això ha sigut molt gratificant. Primer, de veure aquestes persones que normalment no les veus i implicats en una causa comú, com era aquest documental Històric del Barri.
Estàveu parlant de les 2.000 fotografies, que algunes s'han pogut aconseguir, de les que es preserven a les institucions públiques que tenim a nivell local, però entenc que també haureu entrat en alguns arxius personals, no? Haureu anat a casa de veïns a dir, obre la caixa, va, aviam què trobem.
Evidentment que sí.
I què heu trobat? Suposo que tresors,
sí,
no?
D'aquestes 2.000 fotografies hi ha una part que ha sortit de l'Arxiu Històric, fotografies que ja són conegudes per molta gent, altres de la UES, també del seu arxiu fotogràfic, però evidentment han sortit molts documents i moltes fotografies de veïns del barri, eh? I aquestes són les que tenen la seva gràcia i són inèdites, no? Com ell en algun moment s'ha dit, això passarà a l'Arxiu Històric i estaran a disposició de tota la ciutat, a tothom que vulgui consultar-ho.
I quina sensació tenia la gent? Hi ha aquella mena de por de descobrir una cosa molt íntima? Hi ha les ganes de contribuir a que hi hagi un testimoni del que ha passat? Amb quins sentiments us obrien la porta?
No, todo lo contrario. Yo liándolo un poco con la pregunta que no ha quedado, bajo mi punto de vista, lo suficientemente clara cuando se dice, bueno, ¿cómo os ponéis de acuerdo una cantidad de personas y tal? Las 14, las 15, las 20, las personas que en general hemos ido participando en el tema, no ha habido ningún tipo de problema para ponernos de acuerdo. Pero esa es la idiosincrasia del propio barrio. O sea, por eso la historia de por eso sale, entre otras cosas, la historia del barrio, porque Torre Romeo, hoy sí podemos decir que, bueno, hay un montón de gente que ya no conoce, pero hasta hace 10 años prácticamente tú salías a la calle y todo el rato era buenos días, adiós, hola, qué tal, cómo estás, tal. Ese era el tema, y eso es lo que ha hecho muy fácil. Y en la pregunta concreta, no, no, todo lo contrario. La gente, cuando tú lo has ido, dice, oye, tú tienes fotografías de la fiesta que se hizo hace no sé cuánto, tú tienes fotografías de cuando se hizo no sé qué, y han buscado en los recodos que se tienen en las casas, y han facilitado. Y es posible que todavía no hayamos quedado con personas que a lo mejor no se han enterado, pero seguramente que le hubiese gustado poder participar. O sea que el tema no ha sido ningún problema con los vecinos, todo lo contrario. Y yo creo que lo que decía Luis ha sido un éxito. Prácticamente, no sé si habrá quedado alguna, porque siempre es posible que haya alguna entidad que se haya quedado, pero nosotros hemos mirado por todos los medios de que eso no sea así. Y es verdad que el documental es el documental del barrio, no es el documental ni de la comisión ni de una entidad en concreto, sino del barrio.
Uh-huh. Ara, després anirem desgranant com el contingut del documental, però també volia, en aquesta tasca de recerca i recopilació, que ens expliquéssiu com ha estat també la tria de les entrevistes, no? Perquè clar, hi viu molta gent en el barri, hi ha moltes entitats, i llavors suposo que això també ha estat complicat.
La tria de les entrevistes no hem descartat mai a ningú, al contrari, hem anat a buscar aquell que consideràvem que era oportú que entrevistéssim, i tenim un munt d'entrevistes. Per això el treball ha sigut tan feixuc, i hem tingut tanta feina, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però sí que és veritat que ens ha donat en el recopilatori de lo que hem considerat que tenia que sortir en el documental, pues han donat la qualitat que nosaltres volíem. Per tant, hi ha hagut moltíssimes entrevistes de gent que al final no surt, però sí que queden arxivades i estan a disposició.
No. Jo queria comentar que també esto es possible, este documental, per la empresa Magnetizó, que esta empresa, bueno, está con, somos, al final somos amigos ya. La verdad es que en un principio era lo que se decía, ¿no? De 15 entrevistas que durara media hora, un plazo de 6 meses, y todo eso se fue a no res porque nos decíamos, oye, este documental le falta algo, le faltan entrevistas, le tiene que hablar no sé quién. Hemos hecho cantidad de kilómetros viendo gente que hoy viven, uno en Rosas, el otro en Tarrasa, el otro en Vilanova de la Geltrú, otro es en Oló, o sea, gente que tiene algo que decir, porque consideramos que eran gente que en el barrio pues son alguien, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú bajas a Torre y preguntas por los cabezones y todo el mundo los conoce.
¿Y quién son los cabezones?
Pues los Contreras.
Me quedo igual, ¿eh?
una familia que siempre han estado trabajando para el barrio. Desde el Eduardo que murió hasta el Diego, el José. O sea, son gente que han estado trabajando siempre en el barrio. Y no solamente los cabezones, sino que hay mucha gente que tiene decimotes que hemos ido a entrevistarlo, el Clavijo también.
Esto era mucho de antes, ¿no? Lo de poner motes a la gente que se conocían de esta manera.
Bueno, la gente que procede de Andalucía, que es casi la inmensa mayoría, es muy habitual.
Parlem d'això, perquè el documental suposo que arrenca doncs, amb aquesta gent, no? Amb els immigrants a l'època de les coves, als anys 40 i 50, que hem de dir que era una situació molt complicada, amb uns habitatges molt precaris i que la gent, doncs, suposo que quan arribava doncs, a aquest punt de la ciutat trobava moltes dificultats, no? Com és i com heu fet aquest retrat d'aquesta part intensa i també difícil, no? Dels veïns i veïnes del barri?
Jo, més que el retrat de lo que ha resultat, crec que s'han recollit anècdotes, experiències, explicacions que potser no recullen directament en el documental, però que estan allà en el rerefons i documentades, doncs anècdotes com de que la gent, quan arribava en tren des de Barcelona, a vegades baixava doncs, el antic apeadero, el baixador de la Rambla, perquè sabien que a l'estació del centre hi havia la policia esperant-los per retornar-los cap a Barcelona, no? És a dir, que l'arribada ja era dificultosa, no? i llavors explicacions de com es desplaçaven des d'allà fins a el que avui és Sant Oleguer i s'instal·laven a les coves, a vegades a la nit i plovent, que era quan arribaven, doncs ha sigut realment colpidor. I això potser no queda reflectit per una qüestió d'espai, de dimensió del propi documental, però són experiències que han quedat recollides i que realment crec que tenen molt valor.
Sens dubte té un valor fantàstic, no?, també per la nostra ciutat, perquè fins i tot els joves del barri entenguin i coneguin, no?, doncs aquest passat.
Sí, que segur que no coneixen, o si coneixen és d'oïdes, no? Vull dir, i esclar, aquí ho veuran, jo, pues, tots tenim fills més joves i tal, i estan il·lusionats en poder veure aquest treball, perquè una mica donarà una idea de la dimensió de quines eren les vicissituds, les dificultats que ens van tocar viure en aquell moment. Però, clar, també han de saber que això tenia com a conseqüència una manera de fer d'aquelles persones, d'aquella gent que vivia aquelles circumstàncies, d'ajudar-se molt, de la solidaritat, que potser avui pues, està una mica oblidada, no? I això és un valor que nosaltres ens hem plantejat sempre com a treball, pues, transmetre'l a la resta de generacions que venen a darrere i que coneguin. És més, també volem que en la mida de lo possible sigui un treball que serveixi per expandir una mica una labor didàctica pues, a les escoles, a les entitats, o poder difondre pues, aquesta idea.
Feliu, volies afegir
sí,
una cosa?
Sí, en aquest sentit, més àmpliament inclús que això, creiem que pot ser una eina important perquè les onades migratòries actuals puguin conèixer i viure que les condicions d'aquelles onades dels anys 50 no eren tan diferents a les que els ha tocat viure, no? En aquest sentit, una anècdota de quan entrevistàvem amb una persona d'origen magrebí, que quan va acabar la seva explicació, un company de la comissió va dir: "Hòstia, però si este està explicando lo que a mi me tocó vivir." Clar, això per nosaltres també té un valor de futur que va més enllà dels nostres fills o dels nostres nets, no? Que és poder tendre a impulsar una relació millor entre aquests diferents col·lectius que avui són una realitat al barri.
Sí. Clar, de fet, entenc que un dels objectius que s'ha marcat a aquesta tasca, a aquesta feina que esteu fent, és explicar el barri a la ciutat i, d'alguna manera, obrir-se cap a la ciutat, no? Que la ciutat participi del barri. I el Ripoll al mig, i a vegades aquesta distància física... a vegades els meus fills quan miren cap allà diuen: "Bueno, i aquell quin poble és?" No, és que allò és Sabadell, també.
Sí, hay un tema que yo creo que a poco va entrando dentro de lo que es el barrio, porque todavía en momentos concretos cuando hablas de subir a Sabadell, es decir, vamos a Sabadell y Torromeo a Sabadell. Claro, para que Torromeo sea Sabadell no solamente es suficiente la voluntad de la gente de Torromeo, que la tiene, sino que es un tema mucho más amplio. Desde las administraciones también tienen que tener ese sentimiento y también se tiene que hacer una labor para que eso sea así. Por lo tanto, claro que eso es importante. El que el Distrito 7, lo que es Torromeo, lo que es Pueblo Nuevo, lo que era antes en la UDAS, que también había vivienda y tal, todo el mundo en Sabadell lo entienda como Sabadell. No voy a Sabadell. Y es verdad que hay el río por medio, y hay el terraplé por medio, y hay toda la geográficamente todo lo que hay que no ayuda al tema. Pero si nos ponemos todos como el barrio está predispuesto y dispuesto a estar, pues seguro que lo vamos a conseguir, seguro.
Un barri que, perquè la resta de barris entenguin, va ser també molt decisiu, molt combatiu, no?, durant el franquisme, amb la lluita dels treballadors, dels obrers i també fins i tot dels sacerdots, no?, que també doncs ha...
Yo siempre pongo una anécdota, y es que yo llegué aquí en el año 62 y yo tenía 14 años. Y entonces en el barrio, pues...
La ¿Dónde mitad... venías, Domingo? ¿Perdona? ¿Dónde venías?
De Granada, Alicún de Ortega. Uh-huh. Y estaba mi hermana aquí, tuvimos que estar viviendo mi hermano y yo con mi hermana, y a partir de aquí el barrio era pues, prácticamente nada, un poquito abajo, yo con los tíos, las viñas, los almendros y todo en el barrio, algo que hemos podido ver y que hemos conocido. Y yo siempre digo cuando estamos hablando con los compañeros que la universidad desde el punto de vista político mía ha sido precisamente el barrio, ha sido las personas mayores del barrio, ha sido el centro cultural, ha sido la asociación de vecinos, y pero sobre todo la relación de un zagar de 14 años que viene a Cataluña, que empieza a trabajar y que se da cuenta de que es verdad que aquí te intentaban explotar pues todo lo que podía animar para sacarte el máximo, pero que no tenía nada que ver con el tema de Andalucía. No tenía nada que ver, porque el trabajo era más conjunto, más cercano entre las personas, no había tanto miedo a hablar de política, y cuando una persona es joven, supongo que está abierta, eso ha pasado antes, supongo que seguirá pasando, y por suerte pasa, de que la gente está a la expectativa y tiene los oídos abiertos para poder aprender. Y es verdad que el barrio de Torromeo, todo lo que tiene, no se puede decir que hay nada a excepción del tema del centro cívico que hay, último, que ese sí se hizo por capricho de alguna persona, que no quiero ni siquiera de mencionar. Pero lo demás, lo que es el alumbrado, lo que es el agua, lo que es la luz, lo que es el asfalto, lo que es el centro médico, todo se ha hecho a través de lucha, y han habido muchísimas manifestaciones desde el barrio hasta el centro de la ciudad, hasta la puerta del ayuntamiento. O sea, este barrio se ha hecho, como dice el lema del propio DVD, pues un barrio solidario, pero es un barrio de lucha, y que se ha hecho a sí mismo la gente. Y la gente es muy solidaria, seguro que precisamente por eso, porque la realidad es que la gente que ha compuesto el barrio de Torromeo, pues a excepción de tres o cuatro familias, todo era, me refiero en aquellos años, de los años 60... a los años 70, todo eran personas venidas de fuera, de Murcia, de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, etcétera, etcétera.
¿Y eso que explicas, ¿ho saben els joves del barri actualment?
Bueno, hay jóvenes que lo saben y hay otros que no, por supuesto que no. Yo tengo una anécdota, el día que fuimos a ver el DVD me llevé a mi nieto, porque tenía que ir con él después a otro sitio, y cuando terminemos, delante de los compañeros, le pregunté, tiene 13 años, le pregunté, ¿tú crees que estos los críos en el colegio les gustaría verlo? Y la contestación fue, hay algunos que sí, otros a lo mejor no, pero algunos sí. O sea, lo que quiere decir es que seguro que eso también tiene éxito, lo que decían los compañeros de él, de que lo que nosotros intentamos no es solamente que se quede en el barrio, sino que lo conozca la ciudad, y sobre todo que lo conozcan en los colegios y en los institutos y en la universidad, si es posible, claro.
Evidentment, aquesta tasca divulgativa no només per la gent del barri, sinó també de la ciutat. Clar, estem parlant molt del documental, i com tenim el tràiler, jo crec que els oients tindran moltes ganes d'escoltar algun fragment.
Cuando llegamos a las cuevas, mi madre nos dijo, aquí está la cueva. Y claro, nosotros dijimos, ay, una cueva, madre.
Estamos hablando de los años 50, cuando Cataluña comenzó su recuperación económica.
Van treballar bastant perquè llavors hi havia feina. Van començar a comprar-se els terrenys.
Necesitamos un lugar para conversar, para estudiar. Todos estábamos incidiendo con un objetivo, el centro cultural.
El centro para nosotros fue indispensable.
Yo vi que había aquí un ambiente de gente joven, de gente adulta, pero gente que hacían cosas.
Yo creo que fue otra forma de entender la juventud. Para mí fue como un esclat.
Que tal vez estás hecha como tú.
La primera gran reivindicación que tuvimos como asociación de vecinos fue conseguir el asfalto y el alumbrado del barrio.
Pues yo cuando era pequeñito, mi madre, pues yo recuerdo que me subían a la mesa y me hacían cantar, ¿no?
Poníamos cuatro piedras en cada punta y hacíamos partiditos pues, de críos. El equipo hecho de Torromeo era uno y el Tibidabo era otro, claro.
Y el fútbol nos unió de tal forma que nos formó como personas y nos quitó de la mala vida.
Como tú, piedra aventurera, como tú.
L'escola Joan Molló jo la definiria com una escola d'acollida. Ja als anys 60, quan es va crear, va acollir a moltíssimes famílies que van venir d'altres llocs.
Ens caracteritzem per la diversitat i interculturalitat del barri.
Hi havia per part de la població doncs, una reivindicació doncs, de voler un ambulatori o un lloc doncs, per ser atesos que no tinguessin que fer el desplaçament a Gaudí.
Amb el que tenim, això sí que s'aprèn a Torre Romeu, i és que amb el que tens intentes treure el màxim de profit possible.
Fantàstics, eh? Tots els testimonis, jo crec que també molt emotius, molt reivindicatius, també alguns de la talla de, per exemple, doncs el Blas Córdoba, no? El Quejío, que és nascut al Tibidabo i que és un dels grans cantaores, no? de flamenc a nivell internacional. Com va ser també doncs, que li vau proposar participar-hi?
Bueno, hay que decir que también en el equipo está Xavi Rosell, que había sido antiguo periodista del diario Sabadell, y eso también un poco nos conduce el tema del documental. Y él conocía a este hombre, a Blas Córdoba, y bueno, le hicimos una entrevista muy, la verdad que muy emotiva ahí en el barrio, en la plaza donde él vive, la plaza de ahí de Tibidabo.
La Chulé,
le decían, le dicen ellos. Y la verdad es que, bueno, a partir de ahí dijimos, oye, tú el día de la presentación tienes que cantar, aunque sea dos fandangos o lo que tú quieras, pero tienes que cantar algo.
¿Ya ha dicho que sí?
Sí.
¡Hombre!
Sí,
sí, sí.
No, y estuvo en la presentación que hicimos, en la divulgación de la fiesta, y estuvo también allí, y además muy, muy ilusionado. Él es una persona que ejerce de haber nacido en Torre Romeo. Y que se ha formado en Torre Romeo y que, bueno, ahí ha adquirido una serie de valores que él, pues, los tiene muy en cuenta en su quehacer.
Uh-huh. ¿Això passa sovint, que hi ha aquest orgull de pertinença, d'identitat, o bueno, no sempre ha estat així?
Pot haver-hi de tot. Hi ha gent que ha marxat del barri i no li diguis que ha viscut al barri, però són els casos molt aïllats. Però la majoria de gent, jo fins fa 9 mesos he viscut des de l'any 57 a Torre Romeo, allà he fet tota la meva vida, he conegut a tots els meus amics, he conegut a la meva parella i he tingut els meus fills, s'han educat allà i bueno, i també i ara, pues, quan vaig al barri, com que saben que m'he anat a un altre puesto de la ciutat a viure, pues diuen que tu què fas aquí? Dic jo, no marxaré mai d'aquí i sóc més d'aquí que tu, potser, no? Vull dir, és realment clar. Jo crec que la majoria de gent se sent orgullosa de ser de Torre Romeu, perquè ben és veritat que per un desconeixement la resta de la ciutat ens ha posat una mica un estigma, no?
Unes etiquetes.
No? Unes etiquetes, i aquestes etiquetes jo m'he trobat pues, a molts puestos que he intervingut i, escolta, que venen els de Torre Romeu, perquè jo sóc molt amic d'un dels Contreras, de José, de Cabezón, i ella, clar, llavors diuen, hosti, ojo, que venen els de Torre Romeu. Dic, què passa? Dic, a Torre Romeu no tenim ni banyes ni cua. Vull dir, a Torre Romeu, i a més, jo estic molt orgullós de ser de Torre Romeu. I ja veieu que sóc una persona com vosaltres. I fins i tot, jo que sóc andalús de Jaén i he après a parlar el català pues, d'una manera bastant digna, i per tant me sento també orgullós d'això. De ser un nou català.
Andaluces de Jaén, que cantava també
Paco
Ibáñez, eh?
Clar que sí.
Hi ha un aspecte que també que reflexeu en el documental, que és el tema de la vida religiosa, no? Com és? Expliqueu-nos.
Bueno, la vida religiosa al barri, en el documental queda molt evidenciat. En els seus inicis és molt, quasi bé una translació de les costums que també hi eren aquí a Catalunya, no ens enganyem, però les costums religioses d'Andalusia. Però això té un canvi, i es veurà en fotografies de processons, de com es va construir l'església, de com es feien les misses al Campo de los Cartones quan no hi havia res. I això va canviar radicalment quan cap a finals dels anys 60 van venir per allà una sèrie de capellans del moviment aquell que en el seu moment es parlava de los curas obreros, i que creaven introduir un canvi radical en la vida religiosa del barri i promovent la participació i el compromís de molta gent en les activitats socials, no únicament del barri, sinó de fora del barri, activitats sindicals, polítiques, de partit, etc. I això és, queda també molt reflectit en el documental.
Sí, no, yo me gustaría decir algo sobre el tema, porque yo que no soy una persona creyente y fui casado precisamente por uno de los curas estos que comentaba el compañero, cura obrero, pero también cura cristiano por el socialismo, que es una diferencia, creo que enorme, con respecto a otro tipo de personas que se dedican también a la religión. Y tuvimos la suerte de que en el barrio pues vinieron estas personas que por la mañana se levantaban a las 5 de la mañana y se iban a trabajar igual que cualquier otro. Pero no solamente que se levantaban y iban a trabajar a igual que cualquier otro, que si había que tirar octavillas para el primero de mayo, fueran los primeros que estaban tirando octavillas. Por lo tanto, si eso hubiese pasado con muchísimas personas que han sido y que seguramente son creyentes, pues supongo que tendríamos un mundo bastante mejor que el que tenemos.
Los curas que entrevistamos, sobre todo, hablan de José María Borri. Fue el profesor de ellos, del resto de curas. Un hombre con una potencia impresionante de cara a ayudar a la gente del barrio, de cara a hacer reuniones explicando en aquella época ya el tema del aborto, el tema que costaba mucho de introducir. Ellos ya estaban en la ola de la modernidad, y todos, la verdad que todos hablan de José María Borri como una persona para ellos muy, muy importante.
Evidentment, doncs, no només hi ha la vessant, doncs, religiosa dels capellans i dels frares, també, doncs, tota la vessant educativa en el barri, també, doncs, els esportistes, no? Les moltes entitats, el centre, no? Que abans sentíem, el centre cultural, el casal de gent gran, són tantes les entitats, les persones que hi formen part. Com se'ns va acabant el temps, m'agradaria que cadascú de vosaltres expliqués quins testimonis són els que us han impactat una mica més i perquè durant el rodatge o que féssiu, doncs, allò, doncs, un record d'algun fragment.
Mira, a mi me impactó una mujer que es la mujer del Zapata. Todo el mundo lo conoce, el Zapata, un hombre que ha estado en todas las cárceles en aquella época, y que la mujer con su hijo iba a ver a su marido a Córdoba, a Jaén, o sea, a todos sitios. Y una anécdota que lo explica ella en el documental, no sé si puedo explicarlo porque será mejor que lo explique ella, ¿no? Pero esa anécdota me gustó mucho. Y luego hay otra anécdota que habla que hubo una época al principio de los 50, 60, que había muchas detenciones de gente de Torre Romeo, y algún lumbrera de la embajada o del consulado de Barcelona de Estados Unidos decía: oye, en Sabadell y concretamente en Torre Romeo, ¿qué pasa que tantas detenciones? Y vino un cónsul a Torre Romeo, un cónsul de Estados Unidos a Torre Romeo, y bueno, sé que se entrevistó con un farmacéutico que decían que era miembro del PC, que vino exiliado de un pueblo de Almería, que era alcalde. Son anécdotas que, bueno, no sé si son realmente, pero que se hablan de gente con mucha solera dentro del barrio.
En aquellos momentos, hablando de un poco de los curas y todo el movimiento que había, coincidió en un momento social tan precario y donde teníamos tantas carencias, que luego ya cada uno se fue ubicando políticamente donde le correspondía. Pero en aquel momento de la historia, yo lo viví como miembro del Centro Cultural, que entonces tenía 18 años y estaba la juventud y tal, ¿no? Y entonces cualquier persona que estuviera en contra de lo instituido, que éramos casi todos, éramos buenos para luchar contra aquello, y además hacíamos causa común. Luego, bien, es verdad que, como he dicho antes, cada uno se fue ubicando luego políticamente donde le fue más conveniente. Pero sí que es verdad que eso, entonces, todos éramos buenos. El de la yoke, el otro, el no sé qué, todos éramos buenos para ti.
No, jo en aquest sentit, una de les coses interessants que he après fent aquest documental és que en aquella època hi havia un nucli de persones, com diu el Lluís, en un entorn social i polític de lluita antifranquista, i que una mica ens miràvem el llombrigo com si fóssim l'únic col·lectiu que en el barri feia alguna cosa positiu. I aquest documental, les entrevistes a mi m'ha ajudat, i crec que a tots ens ha ajudat a veure que hi havia altres col·lectius que a vegades eren menys tinguts, els que els anava el futbol, i que ara veus que, per exemple, l'activitat deportiva va crear unes cohesions i una formació també, una creació de valors, i en el documental també queda reflectit, molt importants. I això és una descoberta que alguns de nosaltres, almenys, hem fet en aquest procés d'elaborar el documental, que creiem que el barri anava molt més enllà de les activitats que es podien fer al voltant d'un centre cultural. I era molt més potent del que alguns ens creiem.
A vegades és l'excusa, no?, l'activitat per després doncs, a fomentar aquests valors, Domingo.
Sí, jo una de la sorpresa agradable que me he encontrado también en el tema del proceso de la elaboración ha sido precisamente el descubrir, aunque tenía conciencia de que eso era así, porque había sido presidente de la Asociación de Padres de Juan Bonjour, pero no sé si por el tiempo o lo que sea, había perdido un poco la imagen. Y es verdad que eso me ha hecho recordar un montón de cosas que hoy están muy de moda. Es decir, pues el tema de la defensa de la enseñanza y sobre todo del catalán en el tema de la escuela. Y me la he hecho recordar porque hemos encontrado personas que hemos estado entrevistando, que hemos hablado con ellas y te dicen, ¿te acuerdas cuando no sé qué? ¿Te acuerdas cuando no sé cuánto? El Juan Bonjour fue uno de los primeros colegios, me parece que en los años 75-76, que tenía maternales, que eran niños con 3 años. Me parece que tenía un aula de maternales. Ahí hay personas en Sabadell que seguramente que pueden dar mucho más fechas ciertas de lo que estoy diciendo, porque el tema de la guardería y todo eso empezó después. Eso ha sido una de las cosas que supongo que a mí, porque me han preocupado toda la vida, pero que me he encontrado y me ha agradado encontrarme con eso.
Parlem de la festassa que prepareu per dissabte 29 de setembre. En què consistirà?
Es una fiesta que todo el mundo está deseando ya que llegue, porque la verdad es que va a ser un fiestorro.
Què hem de fer? Ens hem d'apuntar? Serà la Fira de Sabadell.
Serà la Fira de Sabadell. No serà la Fira de Torromeo, sinó serà la Fira de todo Sabadell.
Així no hi ha excusa, eh? Perquè
no hi ha
tothom
excusa.
De la ciutat...
I les portes estaran a les 10 de la mañana del 29 i se cerraran a les 12 de la noche, más o menos. O sea que serà todo el santo día. Participan todas las entidades, participan todos los centros del barrio... Algunas entidades también de fuera del barrio, pero muy relacionadas con el barrio. Por ejemplo, una que viene una fundación que están haciendo para la conmemoración del textil, de recuperar, quieren hacer un museo del textil. Y esta entidad viene porque nosotros ahí en el barrio, justo al lado del río, había muchísimas empresas del textil. Estaba el Grau, la Cate, Pantanama, había muchísimas empresas y la gente reconoce pues todas esas empresas y el textil, esta gente de que están haciendo el tema de la recuperación del textil, pues está muy vinculada y harán también una exposición del textil de aquella época. Hay un programa de actividades de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Se pondrán unas carpas de todas las entidades tendrán su carpa y explicando lo que hace cada entidad, desde el CAP de los médicos hasta la sesión de vecinos, los magrebí, el centro cultural harán una exposición de parte de esas 2000 fotos. O sea, será un día impresionante. Todas las entidades tendrán su carpa.
Suposo que també hi haurà degustacions gastronòmiques o no? Perquè el bon veure jo crec que també ens agrada, no?, a tots els barris.
Sí, sí, sí. Sí, home, està previst al migdia, que és el moment més àlgid d'on hi haurà més públic i que és una hora també molt adient. Per això tenim previst de fer una paella popular, pues si pot ser el més multitudinària possible, no? I això és una de les coses, hi haurà serveis de bar, hi haurà, bueno, de tot. Hi ha molt l'activitat cultural pròpiament i les lúdiques. Les lúdiques, pues, actuacions... més per gent del barri, perquè és normal, el barri es tenia que tenir en compte, però sí que hi ha altres grups que venen del resta de la ciutat. I bueno, simultaneat amb aquestes activitats, com que tenim l'auditori de la fira, que té un aforament de sobre unes 300 persones, allà anirem fent projeccions de lo que és el
documental.
El documental pròpiament, no? I bueno, pues el que el vulgui adquirir també ho podrà adquirir en allà i tenir un record per tota la vida.
Perquè clar, al voltant de 12 hores, no, de festa, d'activitats, no sé si teniu programades a quines hores es faran les projeccions, perquè si hi ha oients que volen anar-hi.
Sí, aviam, sense poder potser encara concretar l'hora exacta, està previst començar amb una demostració del grup de les Puntaires de Sabadell, que aniran acompanyades d'un grup de dones que fan mitja, i hi haurà demostracions del grup d'allà del barri que fan ioga i fan gimnàstica. Hi haurà la biblioteca i el grup d'Esplai Pandora organitzarà contacontes, jocs infantils. Estic parlant una mica amb una seqüència horària. Hi haurà també els equips de futbol que faran una petita demostració d'habilitats futbolístiques. Grup de petanca que també farà una demostració i convidarà la gent a entrar en el món de la petanca. I a partir d'aquí ja estarem arribant pràcticament a l'hora de dinar. Previ al dinar hi haurà l'actuació del Blas Córdoba, el Quejío. A quina hora ens ha dit?
Exactament? Dos i media.
Dos quarts d'una. I llavors a la tarda, després de la rossada, es començarà amb demostracions de ball de country, de sevillanes, de ball de saló perquè la gent pugui participar-hi. Després hi haurà un grup de... segur que m'equivoco, em sona que diuen que és de heavy metal, el grup Post-It, i finalitzarem la festa amb la intervenció d'un grup d'aquella època que es diuen els Sioux i que segur que ens animaran a ballar els que ja tenim una certa edat.
Ostres, a banda d'aquest mur de ganes ja de veure el documental, em costa molt imaginar-me com veu aconseguir tancar-lo, perquè clar, heu parlat de tantes coses interessants, de tants personatges diferents. No, Raquel? Tu t'imagines ara tenir tots aquests descobriments, coneixements, gent que estiraries el fil i 4 anys després penses, bé, hauríem d'anar donant-li un format final. S'han de descartar moltes coses. Ho veig un treball magnànim.
Ha sigut molt complicat, En reduir 10 hores de gravacions d'imatge, 60 i pico d'hores de gravacions d'àudio, d'entrevistes amb la gent, a 1 hora i 5 minuts, que els tècnics s'estiraven els cabells perquè ens estaven passant d'una norma, que és que no pot passar de 55 minuts o una cosa així, ens ha costat moltíssim. En aquí vull ressaltar una vegada més que hi haurà gent que possiblement no se sentirà o es pot sentir defraudada perquè ell no surt, però que tingui el convenciment tothom que la seva aportació ha sigut vital. No haguéssim pogut fer aquest tancament que dius tu sense conèixer el testimoni de molta gent que ens ha ajudat a sintetitzar, a veure quina era la línia argumental o de guió que s'havia de formar i a partir d'aquí poder-la sintetitzar al màxim. Ha sigut molt complicat, molt complicat i dolorós a vegades. També queda un possible, perquè també podem començar a somiar en futurs, que tenim prou material com per fer autèntics documentals més reduïts de cada un dels temes, molt més potents, perquè hi ha material per fer-lo, I això, doncs, una mica és la compensació que ens pot, que podem tenir de cara a futur del que no hàgim pogut reflectir en el que s'ha produït finalment.
Has vist, Pau, amb la feinada que han tingut i ja estan pensant en les possibilitats, perquè, clar, aquesta comissió que funciona tan bé, alguna feina, no?, haurà de fer. Per cert, si no, sempre teniu l'opció de crear una pàgina web, no?, i com ara hi ha els youtubers i tot, doncs anar posant els vídeos i els testimonis i que quedi allà com una base de dades. Siempre va bien.
No, yo quería decir algo porque es verdad que somos muy optimistas y sobre todo el compañero Pepe, que es el alma del espíritu positivo y tal y cual. Pero yo quiero hacer un llamamiento también desde estos micrófonos al pueblo de Sabadell, a los barrios de Sabadell, a que vengan a ver la proyección del documental, y que seguramente que a alguno le puede salir también la idea de poder hacer la historia de su barrio. Y hay un tema que seguramente que a lo mejor alguien pues no lo entiende o no lo quiere entender, pero yo le pido a la etnia gitana que el día 29 a las 12, si es posible todos los días, pero a las 12, a las 12 y media, esté en la fira para ver a este famoso del cante flamenco. A mí, como me gusta, pues a lo mejor por eso también, aunque me gusta mucho la sardana, pero quiero decir que como han participado dentro del DVD y con sus aportaciones, pues esperamos que sea también un éxito de asistencia.
Clar, clar, un punt de trobada de tots.
También quiere decir que dentro del acto de la fira del día 29, a las 11 es la primera proyección. La proyección para los profesionales, para ayuntamiento, en fin, todas las autoridades de Sabadell. Y por supuesto Radio Sabadell está invitado.
Evidentment, hi anirem. No hi ha excusa. Jo crec que tot Sabadell doncs ha d'anar aquest dia 29 perquè és important conèixer la història dels nostres barris, en aquest cas del barri de Torre Romeu. Digues, Pepe.
Es que me se olvida, y muy importante. Sí. Es que por la mañana, a las 10 de la mañana, los magrebí harán un té con unas pastas hechas por ellos.
Ah.
Home, doncs, Pau, també, ¿no? Sí, fa bona pinta.
Yo quería poner un detalle, y es de que este trabajo, si bien nosotros lo hemos hecho, sí que es verdad que también es análogo a cualquier barrio de Sabadell, que han acogido la gente que ha venido de fuera como emigrantes, y por supuesto a todos los barrios del resto del cinturón de Barcelona o de cualquier otra ciudad.
La importància, dels nostres barris, l'empenta, la força, la creativitat i la lluita constant del dia a dia. Moltíssimes gràcies a tots, al José Hernández, al Domingo Mena, al Luis Sánchez, al Feliu Crespí, i ens veiem el dia 29 en aquesta festa, que tenim moltes ganes, tot l'equip, de veure aquest documental, el resultat final. Que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.